Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que, durant la primera, us hem explicat com les noves autoritats sirianes intenten que el país torni a arrencar amb la mirada posada sobretot en l'economia, mentre Europa estudia què fa amb els centenars de milers de refugiats sirians arribats als últims anys i que en més d'una dècada, lluny de casa seva, òbviament han anat arrelant als seus països d'acollida. També hem posat el termòmetre a la relació entre el PSOE i Junts per Catalunya l'endemà de l'avís de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, en el sentit que Junts no considera que el PSOE estigui complint amb els acords signats fa un any. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio i ara el sentirem. I hem intentat no ser gaire pesats amb el tema de les audiències, però és que estem molt contents amb un EGM que ens diu que cada dia escolteu aquest programa al Catalunya migdia 110.000 persones. A Catalunya Ràdio arribem en conjunt als 637.000 oients diaris, retallant distàncies amb RAC1, i som l'emissora que més ha crescut aquest any 2024. Tot això us ho hem explicat a la primera hora, però a aquesta hora què podem afegir, Joan Bota?
Doncs que Oriol Junqueras va ordenar no activar els protocols de la Generalitat i d'Esquerra en el cas del possible assetjament sexual a la Conselleria d'Exteriors quan Alfred Bosch n'era el conseller. Segons l'Agència Catalana de Notícies, l'aleshores president dels Republicans hauria ordenat a Bosch que el cas s'investigués de manera discreta i fora dels canals oficials per evitar que la denúncia acabés a la Direcció de Funció Pública del Govern, en aquell moment en mans de Junts. Setmanes després, Junqueras va ordenar a Bosch que cessés el seu cap de gabinet acusat d'assetjament sexual a diverses treballadores del departament. Ara mateix, en una publicació a X, Junqueras obre la porta a emprendre accions legals per difamació i emmarca la informació en les desqualificacions sense proves que, segons ell, han marcat la campanya interna dels republicans. El candidat a presidir Esquerra també ha dit que el cas va esclatar quan ell era a la presó, que el partit va aplicar el protocol per aquests casos i que el govern va obrir un expedient. Tot plegat s'ha fet públic quan falten 4 dies per la segona i definitiva volta a les primàries per elegir una nova direcció d'Esquerra amb la pugna entre Oriol Junqueras i Xavier Godàs per la presidència del partit. Mentrestant, el govern ha creat un premi per distingir els millors olis d'oliva verge extra catalans. El guardó s'emmarca a la iniciativa Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia i es va gestar molt abans de la polèmica per la promoció que el president Salvador Illa va fer de l'oli de Jaén. Com ha explicat la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president ja es va reunir fa uns dies amb els productors d'oli catalans per donar-los tot el suport.
En aquell moment, doncs, ja es va traslladar, com no pot ser d'altra manera, el suport del govern, encapçalat pel president Illa, als productes propis elaborats a Catalunya i específicament de l'oli d'oliva català.
La Generalitat es compromet a mantenir la seva part de bonificació al transport públic per l'any que ve. La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, aquí acabem de sentir, ha assegurat que des de Catalunya es complementarà l'aportació que decideixi fer el Ministeri, però també ha advertit que les ajudes que es van crear el 2022 pels efectes de la crisi energètica no es podran mantenir més endavant per tots els usuaris, els joves i els grups vinculats a la mobilitat laboral. Són els dos col·lectius que el govern vol que segueixin tenint el transport públic bonificat. Un vianant ha mort en un atropellament a la C-55 a Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 11:45. No se saben les causes d'aquest atropellament que s'està investigant. L'accident ha ferit en pronòstic menys greu la passatgera que viatjava al costat de la persona que conduïa el vehicle. La creació del Parc Natural del Berà a l'Empordà farà que no hi hagi més projectes eòlics a la zona protegida, que és una de les que té més potencial del país. Només se'n contempla un que ja està aprovat, que és el Parc Eòlic de Galatea. Anem cap allà, Núria Pereira.
Bona tarda. El secretari de Transició Ecològica del govern català, Jordi Sargatal, ha assegurat a Catalunya Ràdio que la creació del Parc Natural de l'Albera evitarà que hi hagi aerogeneradors a la zona, excepte els nou del projecte Galatea.
El Parc Natural de l'Albera és compatible amb Galatea?
Sí.
I amb altres projectes?
Amb altres no. Quan fas un parc natural t'has d'entomar tot allò que hi ha a dintre. Per tant, si Galatea ja existeix i està aprovat, té recursos i té coses, però pot conviure perfectament.
El mes d'octubre el govern va dir que tenia la voluntat de crear el Parc Natural tal com reclamen entitats de la zona. Pel que fa al Parc Eòlic Galatea, l'Associació de Propietaris Forestals de l'Alt Empordà ja han presentat un recurs d'alçada en contra per irregularitats en la tramitació.
I el sector ramader i l'Ajuntament d'Alcarràs, el Segrià, es mobilitzen per intentar evitar que d'aquí unes setmanes, a finals d'any, hagi de tancar la planta de gestió de purins que hi ha en aquest municipi, que és el que té més densitat porcina d'Europa. Avui s'han concentrat davant la instal·lació. Anem a Alcarràs, Estela Busoms.
Bona tarda. Reclamen una pròrroga de 2 anys per poder fer el canvi cap a la producció sostenible de biometà, una decisió que haurà de prendre la setmana que ve al Congrés dels Diputats. En concret, això passa perquè s'allarguin les ajudes estatals que reben aquest tipus de plantes i han de convèncer PSOE i Sumar, que de moment no els han donat suport. Patricia Ormoserra és presidenta de la Societat Gestora de Purins d'Alcarràs.
L'únic que estem demanant és que ens acompanyin a fer aquesta transició. El projecte hi és un projecte de futur a llarg plaç, medioambiental i que també ens està ajudant a tot el sector primari.
Ara mateix hi ha en perill dues plantes de purins a Catalunya, la d'Alcarràs i la de Masies de Voltregà, a Osona. Cada una tracta 100.000 tones de purins a l'any.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I amb l'Alícia Puig, experta en polítiques públiques climàtiques en l'àmbit europeu. Bona tarda.
Bona tarda.
La Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
I el periodista del Confidencial, Marcos Lamelas. Bona tarda.
Bona tarda.
No sé si estic autoritzat a explicar el que dèieu amb el micro tancat. Sembla que Joan Bolet m'ha prohibit explicar-ho, però vosaltres mateixos.
Jo crec que s'ha d'explicar la veritat. S'ha de dir la veritat sempre.
Hem parlat de molts temes sobre la vestimenta de Marcos Lamelas, sobre si la llet de cibada és llet de cibada o no és llet de cibada, quan el demanes a alguns llocs, i també sobre la vida sexual de les persones assegudes en aquesta taula.
No hi era.
No, has arribat just al moment.
Jo hi era, però no hi he intervingut gens. O sigui, era una conversa única del Marcos.
Era un monòleg.
Era un monòleg.
Del Marcos.
De la seva afició a fumar puros per molestar a les amigues de la seva dona.
Avui no sóc jo qui està dient les coses, eh? Ja veus que, Marcos, jo no dic res. Però, escolta'm, bé. Mira, per tenir-ho tot més tranquil, afegim una altra veu. Que segur que ens ajudarà a tenir-ho tot més tranquil. Empar Moliner, bona tarda.
Bona tarda. Escolta'm, què tal?
Si estiguessis aquí, escolta'm, haguessis sucat pa, eh?
Pensa que quan... Jo ara no sóc aquí, i quan no ets aquí i sents que a la ràdio diuen que estaven dient una cosa fora de micro,
clar,
et fa una ràbia, ja. Et fa tanta ràbia. Però escolta, o la dieu o no la dieu.
Jo, per això, pensant en els oients, sempre ho explico tot. Tan bon punt s'obre el micròfon, escolta'm, tot allò que es parla fora de micro, jo ho dic. Per tant, ja està, ja et dic, el Marcos estava fent algunes disquisicions sobre les vides sexuals dels uns i dels altres.
Això em sap greu haver-m'ho perdut.
Ja,
em sap molt greu haver-m'ho perdut.
Sé, però vaja. Vols fer alguna aportació o vols anar directe a la teva dèria?
No, vull anar a la meva dèria, que va de la vida sexual de Bàrbara Rey.
Un dia, d'així ja va una mica relacionada amb això que...
És veritat, que avui va a Telecinco, és veritat.
Ja veus?
Sí.
Bé, doncs escolta'm, a veure, en què ens vols il·lustrar, Empar, a veure...
Hem llegit, però també hem sentit, ens han arribat les captures de la Bàrbara Rey, que ha explicat que el rei Joan Carles, que devia fer molts acudits al llit amb el seu cognom, la tractava, això són paraules seves, com una puta.
He por ahí una història d'una cinta en donde dice: si soy puta voy a ser la más puta. Y esto yo lo digo... Porque él me trata como una puta.
És molt edificant el tema, eh? Veig?
És més transcendent del que sembla. Ella diu, en altres moments d'aquestes entrevistes, o d'aquesta entrevista, no sé si és una o diverses, diu que esperava que fos més afectuós, que no és generós, i que també, després d'un d'aquests actes sexuals, li va deixar 500.000 pessetes, quan diu 500.000 pessetes sempre és de dir de l'època, a la tauleta. A veure, a mi el modern dreta cuixa que veus que tenen els de sang blava, i en especial els Borbons, porteu-me aquesta que surt per la tele, no m'estranya gens. Tampoc em sobta que potser aquesta dona... nascuda amb aquesta sort tràgica de les guapes humils, no s'hagués atrevit a dir no. Sense fer escarafalls per tot això, si et donen 500.000 pessetes després d'una execució sexual i te les quedes, tu també t'hi tractes de puta, nena. I no ho censuro en absolut. Normalment es malparla de la prostitució perquè es considera les prostitutes o els prostituts un tros de carn. I sí, i es parla de l'explotació. I sí, l'explotació, que són treballs forçats, és tremenda i és inadmissible. Però en la prostitució, en la confecció de pilotes i en la mineria dedicada als diamants, és a dir, l'explotació, els treballs forçats, són inadmissibles no només amb aquesta, diguem-ne, feina. Si no hi ha explotació, per mi la prostitució és una feina tan digna o tan indigna com les altres que acabo d'esmentar. Hi ha qui ven el seu cos, hi ha qui ven la seva suor i hi ha qui ven el seu cervell. I no sempre amb satisfacció. Naturalment, quan a tu et pregunten legalitzaries la prostitució, t'agradaria que el teu fill o la teva filla s'hi dediqués? Que és la pregunta que et fan, no? I naturalment, la resposta és no. Però jo també diria no a altres modus vivendi, com el porno, per exemple, acceptat, o altres feines que tenen a veure amb coses que ens resulten incòmodes i que no anomeno. De tant en tant, s'entrevista a la ràdio una prostituta que aquesta fa un servei social, ven el seu cos a persones amb alguna discapacitat cognitiva. I aquesta la trobem empoderada. Bàrbara Rey té el meu respecte màxim. Jo, al seu lloc, no m'hagués atrevit a fer xantatge a gent tan poderosa per por a les conseqüències. Però que et digui que el rei d'Espanya no era carinyós em recorda aquesta denunciant d'Iñigo Errejón, que diu que s'esperava una nit romàntica i la va grapejar. En tot cas, quin trist destí, tots aquests personatges tan shakespearians d'altres temps, no? L'amant tractada de puta que vol romanticisme, el monarca que deixa diners, que potser no són seus, a la tauleta, el marit de l'amant, l'home de circ que ho sap tot, l'esposa d'ell, que entén que causa repulsió a l'home que li han atorgat perquè procreï. Amics meus, sigueu feliços, estimats proletaris, vosaltres que podeu.
Doncs és la visió de l'Empar Moliner, no sé com ho veieu.
És que ha obert molts melons, perquè des del debat sobre la prostitució fins a la Bàrbara... Jo he de dir que la figura de la Bàrbara Rey últimament em té obsessionada i el nou documental que han tret sobre la seva vida, bueno, és que és una història apassionant. I t'he de dir, Empar, que jo estic molt d'acord amb tu amb el que deies sobre la prostitució, que ha de poder ser considerada una feina i, per tant, poder estar donada alta a la seguretat social i no trobar-se en el nivell de desprotecció laboral que es troba actualment.
Estem del tot d'acord, i no s'ha d'exercir al carrer, i s'ha d'exercir des de la voluntat. I només que n'hi hagi una que vulgui exercir la prostitució, igual que n'hi hagi una, per això jo sempre m'agrada, és a dir, i la gent del porno després es queixa, és a dir, no és el mateix prostitució que porno, naturalment que no. Però hi ha una frontera curiosa que és molt difícil de tastar, no? I per mi hi ha feines... Però això és una opinió molt personal, naturalment. Hi ha feines indignes o dignes de la mateixa manera.
El que passa que tampoc no s'hi val donar una visió, anava a dir romàntica, que segurament no és la paraula adequada, de la prostitució.
No.
És a dir, la immensa majoria de les dones que acaben a la prostitució ho fan o bé forçades per al seu xulo, o bé forçades per la seva situació social, econòmica, i no per gust, i no perquè els hi vingui de gust, mai més ben dit, sinó que ho fan obligades, i per tant aquí... Vull dir, clar, el que has
com de fer altres feines és molt dures,
sí,
com altres feines molt dures.
Sí, sí, però igualment...
Que ningú fa per obligació.
Però igualment és a dir, pots combatre...
Hi ha feines que ningú les vol fer.
Sí, 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 i aquesta pot ser una. Perquè moltes vegades sí, és sí. Això, les dones hi van de manera obligada, i no perquè els hi vingui de gust.
Sí, jo coincideixo totalment en això. Jo crec que és una minoria molt, molt petita, i diria que una minoria... que per les raons que siguin opten per fer aquest tipus de feina, però la immensa majoria estan desprotegides i estan empeses en aquella situació, coaccionades o fins i tot per poder donar de menjar als seus fills. Vull dir que és una situació... Ara bé, en el cas de Bàrbara Rey, jo diria que és prostitució en el sentit més estricte de la paraula, és a dir... I consentida, és a dir, tu agafes uns diners i a més tu vas a tenir relacions amb aquest personatge... És obvi que aquest personatge no està enamorat de tu, és obvi que aquest personatge, com tu, unes quantes més, i per tant, si tu entres en aquest joc voluntàriament, jo no ho critico, però aleshores les regles del joc són les que són. Després no ploris, per entendre'ns, o no facis xantatges o no intentis aprofitar-te d'allò.
I que Bàrbara Rey va entrar de manera conscient, ho demostra el fet que ho enregistrava tot? Feia que el seu fill li fes fotografies i vídeos. Vull dir que, clar, si tu estàs allà perquè realment estàs enamorat o enamorada, no ho graves tot en la conversa. Tu ho estàs gravant perquè confies que algun dia en podràs treure un rendiment.
Però això és molt valent, eh? És molt valent, perquè potser també et gravava per por. És a dir, és molt valent pensar que tu podràs tenir això per fer xantatge al rei d'Espanya. O sigui, i ella diu que temia per la seva vida. Jo m'ho crec.
Bueno, sobre la Bàrbara Rey, només una breu reflexió economicista, que és que un bon professional sempre es fa pagar, i per tant és evident que barata no era, i des del punt de vista més general, fins i tot si hem de tenir una visió més moralista sobre el tema de la prostitució, i el pitjor càstig moral que et pot caure és pagar impostos. I per tant, una càrrega fiscal, i estaríem d'acord aquí, diguem-ne, amb altres...
Jo diria que l'Alícia no, perquè ha fet un mo, ara de Déu. Quan
bueno, perdona. Estem dient el mateix des d'una altra òptica.
En què és el mateix?
Bueno, que tu estàs... Tu has defensat que la prostitució hauria d'estar regularitzada i no...
Sí.
Bueno, pues, escolta, quan es regularitzes et posen un IVA. Escolta, això és el que passa.
Clar.
Llavors, pues això, pues, pagar impostos.
Però que tu també estàs a favor, és que no t'estic entenent.
Totalment. Perquè, és a dir, des d'un punt de vista...
Esteu d'acord?
Jo sí.
Estic per fer sonar una campana,
sí,
perquè
sí,
allò...
Estem d'acord, escolta.
Uns picarols i tot
plegat. És un debat molt complex, per això aquest. Vull dir que és un debat molt llarg. Jo crec que el feminisme fa molts anys que el té, però jo sí que crec que és una professió que, malgrat no hi hagi un percentatge que sí que hi hagi trata i que hi hagi coses molt més complexes, sí que hi ha una part que és una feina, que s'exerceix, que has de poder tenir dret a l'atur, a les baixes de maternitat i tenir una jubilació perquè existeix i la desprotecció en la que es troben ara és, per mi, bueno, és el meu punt de vista, molt, molt pitjor.
No, jo crec que efectivament és una professió que existeix i existirà, per molt que es prohibeixi, doncs encara n'hi haurà més, o fins i tot si es regula, que també hi ha països que la tenen regulada, també, és a dir, això existeix i existirà. Perquè és un...
I existeix la prostitució, i existeix l'extorsió,
i les xarxes de drogues existirà sempre, encara que...
I fins i tot, històricament han estat col·lectius que amb un determinat reconeixement, pes... Per exemple, a Venècia era una ciutat molt... les grans ciutats en general era molt famosa per les seves prostitutes, perquè Venècia, a més, era una ciutat sense estat que necessitava tenir acords amb determinats regnes per mantenir obertes la ruta de la seda del Mediterrani Oriental dels turcs, i necessitava sempre suport dels reis, i per tant allà, escolta, arribava allà la gent, sembla ser que va arribar un rei francès de 14 anys que va arribar en 14 anys i va tornar, diguem-ne fet un home, i va aconseguir un fantàstic acord de protecció, diguem-ne, dels mercaders de Venècia.
Classes d'història amb en Marcos.
Escolta, no. Venècia és un cas molt interessant.
Però no serà el dia que el repassarem, perquè no ens va bé ara mateix, que passen 17 minuts de les 3 i ara no ens posarem a fer història sobre Venècia, la ruta de la seda i tot plegat.
La ciutat sense estat...
L'Empar ha proposat aquí Bàrbara Rey i hem acabat fent una disquisició sobre la prostitució sí, prostitució no, que ara mateix no em ve bé. No em ve bé de fer-ho aquesta hora. Escolta'm, anar fent. Empar, gràcies. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Passant 3 minuts d'un quart, anem a altres temes d'actualitat. I us canvio totalment de tema perquè estem molt pendents de Síria, perquè després de la caiguda del règim de l'Assad s'han començat a formar les primeres cues de refugiats que volen tornar cap a casa seva. En els últims 13 anys, la guerra a Síria ha deixat 13 milions i mig de desplaçats, interns a dins de Síria, però també en països veïns i en països europeus. Ahir al Catalunya Migdia, una de les responsables d'ACNUR ens explicava que tornar a casa seva en general no serà fàcil perquè el país, Síria, està en una situació de màxima fragilitat i molta gent s'ho pensarà dues vegades abans de prendre la decisió de moure's d'allà on ha fet arrels. Doncs bé, una dotzena de països de la Unió Europea, entre els quals Alemanya, el Regne Unit, Suïssa o Àustria, ja han tirat pel dret i han suspès la tramitació de peticions d'asil als refugiats sirians. I la capital d'Àustria, fins i tot, està perfilant un programa de repatriació i de deportació. Espanya, de moment com a mínim, no s'ho planteja, diu que analitzarà cada cas individualment també perquè a Espanya la quantitat de refugiats sirians és ínfima, és molt, molt petita. Saludem Gemma Pinyol, que és directora de Polítiques Migratòries i de Diversitat a Instrategis i investigadora associada del GRITIM Universitat Pompeu Fabra. Professora Pinyol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha caigut la dictadura de l'Assad a Síria, però no hi ha garanties encara que el futur govern sirià doni estabilitat al país. S'estan respectant els drets humans? Es pot dir o no? El dret d'asil seria un d'ells. Podem ja saber si es respecten o es respectaran o encara és d'hora?
Jo crec que encara és d'hora perquè puguem fer una afirmació, però és veritat que els comentaris que estan sortint, sobretot del govern austríac, preocupen, i preocupen especialment perquè el que tu dius és cert, ha caigut un règim, però no sabem quin sortirà. I, per tant, la tornada de les persones, que s'ha de fer amb garanties de seguretat i que tinguin, diguem-ne, tots els seus drets protegits, encara està, jo crec, bastant lluny del que podem esperar.
Ràpidament, hi ha hagut alguns països europeus que han començat a suspendre els drets d'asil i que anuncien que no en reconeixeran més. Clar, cada país té una situació molt diferent. Segurament el més significatiu de tots és Alemanya, on hi ha més d'un milió de sirians que estan refugiats. En tot arreu hem de fer la mateixa lectura d'aquests anuncis que estan fent els països europeus, o alguns ho estan fent una mica també per fer una mica de propaganda? I penso, per exemple, en Itàlia, on ràpidament s'han pres mesures quan en realitat tenen una quantitat ínfima de refugiats sirians.
Sí, és que jo crec que aquí hi ha dos nivells. Un és el nivell, diguem-ne, del debat públic, en fet, hi han sortit aquests líders ràpidament a dir que faran retorns, i l'altre és el marc legal, que és un procediment d'asil, s'ha de justificar perquè es tanca o perquè es talla, entre altres coses, perquè, encara que no ho pugui semblar, els procediments són individuals, és a dir, s'ha d'estudiar el cas per cas. Per tant, diguem-ne que aquests retorns que estan anunciant de manera general vulneren tots els procediments que tenim establerts en el marc de la Unió Europea i fins i tot poden acabar vulnerant un dels principis de la Convenció de Ginebra, que és el non-refoulement, és el no retorn quan les garanties de seguretat no poden ser garantides, vaja, quan les condicions de seguretat no poden ser garantides.
A més, clar, hi ha alguns refugiats sirians que ja fa molts anys que estan instal·lats en un país europeu, penso sobretot en Alemanya, on hi ha, insisteixo, la comunitat més àmplia, allà han fet arrels, els seus fills, els seus familiars, potser tenen feina, estan integrats, per tant, no serà fàcil gestionar aquestes situacions.
No, perquè hi ha algunes persones que ja tenen residències permanents. És a dir, quan va començar el conflicte de Síria, moltes de les persones sirianes que demanaven protecció internacional als països de la Unió no demanaven asil ben bé, sinó que demanen protecció subsidiària, que és una figura equivalent, però que té una durada determinada de 5 anys, perquè moltes persones pensaven que en 5 anys es resoldria el conflicte i podrien tornar a casa seva a seguir la seva vida i a contribuir en la reconstrucció del país. Clar, han passat molts anys d'això, llavors hi ha gent que ja ha fet la seva vida en els països i que, a més, ha canviat ja la seva residència per residències permanents. Amb aquestes persones entenc que no s'hi pot jugar perquè ja seria trencar totes les regles del joc. Aquí el que queda pendent i s'ha de determinar són aquestes persones que tenen procediments oberts que encara no estan aclarits i que cal mirar quin tipus de procediment pensen els països prendre per atendre la situació, tenint en compte que la inestabilitat encara avui és la realitat de Síria.
A més, la majoria dels països europeus que estan anunciant, el que anuncien és que suspenen les peticions d'asil noves, però no fan referència a aquells refugiats que ja estan instal·lats i que, per tant, tenen dret d'estar en aquest país, i molts d'ells arrels, excepte Àustria. A Àustria sí que, allà hi governa l'extrema dreta, i Àustria sí que ha anunciat que congela les reunificacions familiars i que revisarà les peticions d'asil que ja estan concedides. Això sí que podria afectar a milers de persones que ja estan legalment instal·lades en països europeus.
Absolutament, i a més això sí que entraria en una lògica que és, en principi, una persona que té el dret d'asil i que decidís voler tornar al seu país, no hi hauria cap problema, si entenc que les circumstàncies li permeten, però decidir revisar tot el que has fet en relació a un context nou, però que les persones ja no han decidit o no t'han dit que volen canviar la seva situació, obre la porta a una problemàtica que a mi no em consta que haguem entrat mai en un d'aquests debats. És a dir, que amb el tema del dret d'asil, que avui, que és un dia dels drets humans, és important recordar que és un dret humà, em sembla bastant perillós, diguem-ne, els límits que estem fent, ja no només de reduir, que és el que havíem vist tradicionalment, sinó ara de revisar les sol·licituds aprovades des de saber quant de temps fa.
Clar, perquè a més hem de tenir en compte que hi haurà alguns països que el que faran, i ho deia abans, és fer una mena de propaganda, entre cometes, o fer alguns anuncis de cara a la galeria. Un dels primers governs que ha pres decisions és el govern italià, de l'extrema dreta, amb Giorgia Meloni al capdavant. Ha fet molts escarafalls, ha fet anuncis, però clar, és que ha rebut 240 peticions d'asil sirians en el 2024, clar, és una quantitat irrisòria. Per tant, el que estan fent és més una propaganda que no pas una mesura que tingui realment efectes, perquè, clar, és que són 240 casos, són molt pocs.
Sí, no, jo crec que aquí en aquests àmbits, i això ens havia passat molt en polítiques migratòries, però malauradament des del 2015 també em passa en polítiques d'asil, és que fan servir els discursos per anar generant una, diguem-ne, com una narrativa que considera que les persones refugiades estan abusant del sistema o que les persones refugiades no tenen el dret a la protecció internacional. Clar, això és canviar molt les regles del joc, és a dir, estem trencant o destruint tot aquell sistema de protecció internacional que vam construir ara fa ja moltes dècades, però que en realitat ha estat vivint en situacions de tensió i que cada cop veiem més tensionat. I aquí bueno, preocupa perquè aquestes declaracions segurament no tindran un impacte real gran, però es venen a sumar a tot aquest discurs de soroll que criminalitza la figura de l'asil i el refugi.
En el cas d'Espanya, la situació és semblant a la d'Itàlia, però el govern espanyol, de moment, a diferència de l'italià, ha anunciat que, de moment, no pren cap decisió. La quantitat de peticions aquest any és 1.200, no arriba, 1.190. Per tant, la quantitat és irrisòria i, per tant, el que diu el govern espanyol és que, de moment, no pren mesures a nivell general i que estudiarà cas per cas, però no pren mesures perquè considera que la quantitat és tan irrisòria que no paga la pena fer anuncis d'aquest tipus, no? És la situació espanyola.
Sí, està bé que ho digui en termes de que no prendrà mesures extraordinàries, perquè això és evident el cas per cas, però no pel que siguin molt més o molt menys, sinó perquè el dret d'asil garanteix que l'examen de la sol·licitud sigui individual. I això és una qüestió que s'ha de tenir sempre present. És a dir, al final, aquestes mesures generalistes que volen aplicar inclouen a gent amb circumstàncies molt diferents, des de persones que potser van fugir perquè realment la seva vida estava en risc, a persones que han sigut persones destacades en la vida política, que la seva situació de risc encara pot mantenir-se en una Síria diferent, que també tampoc sabem quina forma tindrà. Per tant, la idea d'estudiar en el cas per cas, en principi hauria de ser la norma general, perquè això és el que estableix la normativa internacional de l'asil.
Per tant, no cal posar-hi allò de, com que tenim pocs, no prenem mesures generals. No, és que encara que en tinguessis molts, en teoria, el que hauries de fer és això, no? Respecte a aquest dret d'asil.
Per això preocupa la posició de governs com l'austríac, o l'italià, encara que sigui per raons diferents, al final el que han fet és normalitzar aquest discurs d'extrema dreta d'anar destruint a poc a poc tot el sistema de protecció internacional.
No sé si tenen alguna cosa a comentar, Alicia, Marco, Gemma, sobre aquesta situació dels refugiats, que insisteixo que és una de les derivades de la situació que s'ha creat, de fet, de la situació que fa anys que es va crear a Síria, perquè recordem que fa 13 anys que hi ha una guerra civil a Síria, i que ara ha escalat i molta gent pot voler tornar o voler-hi sortir.
No, jo em pregunto, i a veure si la Gemma ens pot respondre, que aquest moviment només es pot entendre per part dels països europeus per aquest auge de l'extrema dreta, però jo em pregunto, com és que hi ha aquesta acceptació ràpida que tota aquesta gent podrà tornar quan encara no està clar, no?, quin serà el futur de la comunitat kurda o cristiana ara amb l'arribada dels islamistes? Bueno, i si sabem si aquestes comunitats estaran en perill i, per tant, s'hauran de reactivar per aquesta població al dret d'asil?
És que és exactament això, és que en aquests moments estem parlant, i per això em sembla precipitada aquestes decisions, estem parlant d'una situació que no sabem com acabarà, no sabem si el règim que sorgirà serà un règim que efectivament promourà la Constitució que estan dient i faran eleccions amb certes garanties, o serà una similitud a altres exemples que hem vist també per la zona on acabaran perseguint a dones, minories o col·lectius específics. I, per tant, davant d'aquesta situació, el que s'ha de fer, o que hauria de ser, o que hauria sigut normal en altres moments, és prudència. Seguir examinant les sol·licituds i esperar segurament que moltes persones que veuen el retorn possible retirin la sol·licitud. Però si això no passa, diguem-ne que la primera acció és dir ho revisarem amb uns altres ulls, el que s'està posant en dubte és el dret d'asil.
Bueno, a més, Àustria és un país molt dur. El Billy Wilder tenia un acudit sobre els austríacs que deia que eren tan hàbils que havien convençut el món de que Mozart era austríac i que Hitler era alemany, quan era exactament el contrari. Tradicionalment sempre ha estat un país molt més dur del que oficialment sembla. És a dir, per tant, la mesura des del punt de vista d'Àustria és molt complicada, molt injusta, és molt difícil saber quin serà el futur de les dones a la nova Síria. per posar un exemple, però podríem parlar de, diguem-ne, d'altres col·lectius, i per tant, i parlar ara del tema absolutament apropiat, a més a més.
Doncs són les decisions de... Digues, Gemma, volies dir alguna cosa?
No, volia afegir que està molt bé que comentem això d'Àustria, perquè precisament Àustria és un país que acostuma a passar desapercebut, però és, m'agradaria recordar que és el primer país de la Unió Europea que ja l'any 2000 va tenir la primera persona que podia ser candidat a la... a la presidència d'un partit d'extrema dreta. Vull dir que hi ha un històric que explica segurament perquè és dels primers països que pren aquest tipus de decisions.
Justament volia fer aquest apunt d'aquest auge de l'extrema dreta i en paral·lel també de la incapacitat de la Unió Europea com a institució per donar una resposta que es desmarqui del que dèiem, no? Aquest discurs que està quallant, perquè al final, si ens fixem en termes polítics, l'extrema dreta no té la majoria a la Unió Europea. Però, en canvi, el seu discurs s'està imposant en tot tipus de polítiques, en polítiques migratòries, també en altres polítiques, en polítiques econòmiques, en moltes altres polítiques s'està imposant aquest discurs. Com sortim d'aquí, no?, també, perquè és una cosa que és transversal i, curiosament, no representa la majoria de la societat.
I també la desigualtat que hi ha a nivell de gent que arriba i demana asil, no? Vull dir, en 3 anys hi ha a Europa 6 milions d'ucraïnesos i és un tema del qual no se'n parla, i en canvi en 10 anys han arribat 5 milions de sirians, o sigui, menys en 10 anys que en 3 anys ucraïnesos, però en canvi, evidentment, aquests són col·lectius que són com el target de l'extrema dreta.
Doncs és la situació creada per aquesta derivada dels refugiants sirians, que molts d'ells estan en Europa i que els governs europeus han anat rapidíssim a prendre mesures en diferent grau, però a prendre mesures fins i tot de manera precipitada, quan encara no sabem quin serà el futur de Síria. Gemma Pinyol, directora de Polítiques Migratòries i de Diversitat a Instrategis, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Mentre parlàvem amb la Gemma Pinyol, hem sentit els senyals horaris de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, fem una pausa i de seguida més coses, volem posar el termòmetre i intentar treure l'entrellat d'aquesta mesura que ha aixecat en armes, podríem dir, els pescadors catalans, de fet els pescadors de tot el sud d'Europa, aquesta prohibició de fer pesca d'arrossegament més enllà de 27-28 dies l'any. Busquem algú que ens expliqui quins raonaments hi ha al darrere d'aquesta proposta de la Unió Europea, si és que això és lògic o si se'ls hi ha anat la mà, podríem dir, que és el que tots tenim la sensació quan veiem aquestes xifres. Ara ho analitzem.
Descobreix la bellesa de Grècia i Turquia, el Mediterrani, el nord d'Europa, les Canàries o els Emirats. Reserva un creuer MSC d'hivern amb viatges al Cort Inglés. 8 dies amb begudes, vols des de Barcelona o Madrid, o embarcament en ports espanyols i bus al port des de 643 euros. Consulta'n les condicions de viatges al Cort Inglés. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Per fi, Brandon Sanderson en català. Amb més de 30 milions d'exemplars venuts arreu del món, l'autor de fantasia i creador de l'univers del Cosmere es publica per primer cop en català. L'Ànima de l'Emperador és una aventura fascinant on una falsificadora podrà canviar el destí del regne, però s'hi juga la seva pròpia vida. Quina decisió prendrà? Ja a la venda a les llibreries.
Ja el tenim aquí! El sorteig de la panera més gran del món! I ve carregat, carregat de regals!
Per gentilesa de...
La Grossa de Cap d'Any.
Vueling.
Puma.
Borges.
Coté.
L'Aquàrium de Barcelona.
Restaurant Windsor.
Capravo.
Wonder Photoshop by Fujifilm.
Cervesa 1640.
Cellers Domenys.
PortAventura.
Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del Font.cat i... guanya-ho tot!
Ja tens el xai de Nadal? Perquè ara al Cort Inglés, si compres 2 cuixes de xai de llet, te n'emportes 3. En compres 2 i te n'emportes 3. I el mateix en tots els envasos de Ferrarini, el litre d'oli d'oliva Carbonell i en milers de productes més. En compres 3 i en pagues 2. En compres 3 i en pagues 2.
Supercor, Hipercor i Supermercat al Cort Inglés. Què necessites aquest Nadal?
Busquem el millor plat tradicional de Tarragona.
Calamars farcits.
Jo he vist mai un calamar fos un xipiró.
Todos los días sale sol xipiró.
Aquest cap de setmana he tingut gent d'altres locals al meu local espiant-me. Han investigat.
Han investigat el què?
Lo que gasto, lo que no gasto, lo que hago, lo que no hago, lo que tengo en carta.
Joc de cartes. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Constantí em fa patir.
Hola. Hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa't a caixabank.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest Nadal, mou-te amb la màgia de fer obert amb regals per endavant, perquè et donem fins a 100 euros en carburant o targeta de regal per la compra i el muntatge de pneumàtics 4 estacions. Consulta'n més informació a feobert.es perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Catalunya migdia.
Passen 5 minuts a 2:15. Avui és el segon dia amb la vaga dels pescadors catalans i també de la resta d'Espanya i també de bona part del sud d'Europa en protesta per les mesures adoptades per la Unió Europea per reduir el nombre de dies que poden sortir a feinejar en pesca d'arrossegament. De fet, aquesta retallada que planteja la Unió Europea i que té el sector en peu de guerra s'ha plantejat, segons la Comissió Europea, per protegir la fauna marina. Argumenten que els vaixells d'arrossegament perjudiquen les espècies en risc. Ara bé, la proposta que fan és passar dels 100 dies actual en què poden sortir els vaixells al mar a fer-ho només 27 dies. Els pescadors consideren que això seria pràcticament la seva sentència de mort i que no podrien dedicar-se a la seva feina. Saludem Sílvia Gómez Mestres, és antropòloga especialitzada en estudis marins i de pesca i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora Gómez Mestres, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La pregunta que un es fa, clar, reduir de 100 dies que ara mateix poden sortir a només 27, sembla una reducció molt dràstica. D'on surt aquesta xifra de 27 dies? Per què 27 i no una altra xifra?
Bueno, de fet, tot això són càlculs bioeconòmics que es fan. Són uns càlculs, doncs, que fan biòlegs i economistes, i una mica, doncs, és reduir l'esforç pesquer fins a un màxim permès, que és la reducció en temps de pesca disponible ajustada als estocs. Val? Per tant, és un càlcul molt complex, però bàsicament basat en això, estocs disponibles i a l'esforç pesquer que s'exerceix, que de fet és veritat que les flotes estan sobrecapacitades. Vull dir, això és veritat. Però bueno, hi ha moltes altres mesures de gestió que també es podrien tenir en compte i que això ja ve de temps, és un històric. Ja fa temps que s'estan aplicant unes mesures pesqueres que no acaben, doncs, d'arribar a establir aquest equilibri entre el que és la recuperació dels estocs, en recuperació de tot el que és la biodiversitat, més doncs, bueno, que pugui seguir proporcionant ocupació i mantenim també el que són tots els aspectes culturals que embolcallen la pesca.
Quan parlem amb els pescadors, consideren que els buròcrates de Brussel·les, diuen ells, se'ls hi ha anat la mà, que això de 27 dies és insostenible, que s'han passat, diguem-ne. Podria ser?
A veure, sí, clar que és insostenible. 27 dies de treball, doncs tot això té una repercussió molt clara en el que són, doncs, la rentabilitat. Ja és baixa la rentabilitat de la pesca. Per això també hi ha una sobrecapacitació de la pesca i un augment de l'esforç continuat i la incorporació de noves tecnologies contínuament perquè necessiten pescar més per poder fer rendible la pesca. Però, clar, hi ha altres factors econòmics, clar, que influeixen, d'acord? Per fer rendible la pesca s'hauria d'haver fet moltes altres coses que no s'han tingut en compte. D'entrada, tenir en compte, doncs, que ja estem en un sistema de mercat. Aquest sistema de mercat hi ha uns preus també que marquen de sortida del que és el producte pesquer. Cada vegada aquests preus hi ha una distància més gran entre el que és el preu de primera venda i el que paguem per obtenir el producte pesquer a la peixateria. Per tant, aquí ja hi ha un decalaix. Un altre decalaix és, doncs, que durant molt de temps s'ha anat subvencionant el fet, doncs, de que aquesta flota pesquera cada cop exercís més esforç pesquer. D'acord? No s'ha subvencionat altre tipus de coses, altres qüestions. Per exemple, tota la feina en terra, tota la feina que doncs, embolcalla el que és l'economia de la pesca, el treball de la dona, el treball doncs, dels que fan les xarxes, el treball de tot el que és la postproducció, tot el que és la comercialització del producte pesquer, intentar també doncs, crear un tipus de consum més ajustat a el que és el producte pesquer, no? a la biodiversitat alimentària. Tot això no s'ha fet. Llavors, què passa? Doncs, bueno, hi ha tota una sèrie de desajustaments que fan que no sigui rentable, que cada vegada s'hagi d'aplicar més esforç pesquer per pescar més, i tot això doncs, té una repercussió negativa. No s'ha fet un equilibri entre el que és l'ecologia, la cultura i l'economia. No hi ha hagut aquest equilibri. Mm. Llavors, clar, ara arribem a un punt ja insostenible del tot. S'ha de reduir aquests dies de pesca, aquest esforç pesquer, el volen reduir, però llavors reduint doncs, tot això comporta doncs, repercussions socioeconòmiques evidents. No? Doncs, bueno, de mesures n'hi ha moltes que es podrien haver fet per millorar tot això, perquè això no és l'únic el problema. La falta de recursos pesquers no és l'únic, sinó que també hem de modificar uns hàbits de consum. No podem doncs, pretendre consumir espècies premium. No? Hi ha altres espècies que podrien haver-se promocionat, que es podrien també bueno, que podrien haver-se buscat més sortides en el mercat, intentar externalitzar altres actius, com per exemple doncs, tot el que representa el patrimoni cultural, tot el que representa el paisatge marí, promocionar altres tipus d'aspectes que també representen què és la pesca, no? I que, doncs, per exemple, no sé, quan anem a visitar un port pesquer volem veure en barques, no? De pesca, ens imaginem, ja forma part del nostre imaginari, perquè realment quan veiem la pesca cada cop va més a la baixa, però tot això són actius que també es podrien haver incorporat en el que és l'economia de la pesca, per exemple.
Si no es pot pescar al Mediterrani, hi ha el risc que acabem important peixos d'altres mars més llunyans i que també acabi sent contraproduent?
Clar, aquest és un altre problema. Un altre problema és aquest, que nosaltres som un país que consumim i un dels principals consumidors d'Europa de peix. Per tant, el problema que tenim és que no cobrim amb la demanda, o sigui, la demanda no es pot cobrir amb la producció nacional. I que, a més, dels caladers nacionals, però és que molta de la flota espanyola feineja ja fora del que és les mars espanyoles en altres mars. Per tant, aquí ja hi ha un decalatge. Què vol dir? També vol dir que part de la nostra producció s'exporta, vivim també d'aquesta exportació del nostre propi producte nacional. Val? O sigui, que hi ha uns imperatius de mercat que són totalment incongruents, que són paradoxals. Per tant, amb això no en tenim prou i hem d'importar producte de fora. D'acord? Ara, si a sobre no tenim tampoc el producte, el diari, el de la pesca, el d'arrossegament, que ens arriba cada dia al mercat local, que arriba a Mercabarna, pues, a sobre doncs, vol dir que encara haurem d'incrementar més les importacions, productes que vindran de fora, que vindran de Sud-amèrica, per exemple, de Llatinoamèrica, o augmentar, que això ja està augmentant, tot el que és el consum de producte de l'aqüicultura. El consum de producte de l'aqüicultura que, a més, no és sostenible, perquè els pinsos, de moment, molts estan són doncs, de base de peix d'altres països, del sud global, que estaran doncs, pescant anxoeta per poder crear aquests pinsos per alimentar l'aqüicultura, que no només estarà aquí, segurament doncs, la tindrem a Noruega, alimentarem el salmó i el salmó ens vindrà cap aquí. No? Llavors, és tot un cercle viciós que no és gens sostenible, que és totalment paradoxal. Mm. O sigui, estem fent també creant un sistema de comercialització del producte pesquer que no té una lògica de sostenibilitat en cap moment.
Sílvia Gómez Mestres, antropòloga especialitzada en estudis marins i de pesca i professora de l'Autònoma. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda, gràcies a vostès. Adéu.
Quan un escolta els pescadors, entén la seva problemàtica, que treballant només 27 dies és insostenible. Quan un sap que hi ha una sobreexplotació del mar Mediterrani, s'entén que s'han de prendre mesures. Potser no s'hauria d'haver arribat a una situació tan dramàtica que obligui a fer una reducció tan bèstia dels dies que fa que sigui insostenible tot plegat. No sé com ho veieu.
Jo crec que justament és això, no? Aquest equilibri que hi hauria d'haver hagut i que no hi és, com passa una altra vegada parlant d'Europa amb moltes coses, no? Que sempre anem tard. Anem tard amb les energies renovables, anem tard amb moltes coses. El que passa és que jo, després de l'entrevista, no acabo d'entendre llavors quina és la solució, perquè la solució és...
Ho ha dit. Perdona, ho ha dit.
Però jo no he entès.
Que els pescadors no pesquin i que es dediquin a passejar turistes als vaixells. Clar, això és el que ha dit. Això és el que ha dit.
Portant-ho a l'extrem...
Perdoneu, un breu resum, diguem-ne, per en fi...
Però ara posem-nos... És a dir,
però això, a mi això... és a dir, si el plantejament és que no es pot pescar al Mediterrani, perquè el Mediterrani no té futur si no es pot pescar, que es digui. Però aquest plantejament en què no ens mullem, però estem protegint, estem salvant el planeta, ens sentirem bé i els pescadors seran feliços perquè passejaran gent en barca, em sembla...
Que la Gemma estava parlant, ara, Gemma.
No, a veure, jo crec que no, ningú sap ben bé ara... Això crec que ha dit una cosa així que... podria ser una cosa col·lateral.
Sí, de més a més, no ha dit que fos l'única.
La solució no és aquesta. Ara bé, de cara al consumidor, la persona que està... A mi hi ha dues coses que em xoquen. Una, portem anys parlant de consumir productes de proximitat, no? Si hem de portar el peix de Llatinoamèrica, el transport d'aquest peix té un cost, té una contaminació, té uns efectes també sobre els ecosistemes, no? Ens han dit sempre que menjar peix és bo. N'hem de consumir menys? S'han de posar límits en el consum del peix? És a dir, que algú ens expliqui com a consumidors, eh? Ja, és a dir, els pescadors tenen un bon problema perquè veig molt difícil que puguin sobreviure amb 27 dies de pesca. I tampoc sé si la solució seria subvencionar-ho per tal de sobreviure, no? Però, o s'han de canviar els hàbits de consum, o què hem de fer? Però que algú ens expliqui, a banda d'aquestes mesures restrictives, al final què passa amb el consumidor final? Té pes o no té pes que consumim producte de proximitat? S'ha de menjar menys peix? Que ens expliqui algú.
Que l'Alicia està respectant els torns de paraula i, per tant, s'està mossegant les ungles. Sí, home, doncs fes, endavant.
Com sabeu, aquest tema... O sigui, hem de dir que fer polítiques climàtiques, llavors coses d'aquesta em toquen de ple. Jo crec que això és el paradigma de com no es fa una política climàtica, que és dràsticament, d'un dia per l'altre, aniquilar una forma de vida de pescadors del Mediterrani. A més, feta mal pensada, perquè si fas això, en tot cas, ho has d'acompanyar amb una moratòria per no importar peix que també vingui de pesca de rastre d'altres zones del món. O sigui, està tot mal plantejat. Però el que sí que m'agradaria obrir, que a mi és el que em sembla el debat interessant, i és que hi ha un tema que és que no es pot negar, que és que el problema el tenim. Tenim una manca de biodiversitat al Mediterrani, tenim que és el segon mar més sobreexplotat del món després del Pacífic Sud-Oriental, el 63% de les espècies que pesquem estan per sobre dels seus límits biològics sostenibles. I, per tant, a mi el que em sembla interessant, més enllà de pensar que aquesta política està fora de lloc, no ha de ser tan dràstica, ha de ser molt més progressiva, és entendre que la crisi climàtica ens portarà a fer canviar coses. I en aquest sentit, sí, s'haurà de pescar menys amb arrastre. I ara em sap greu perquè no sé com es diu pesca d'arrastre en català.
Arrossegament. Pesca d'arrossegament.
Pesca d'arrossegament. I, per tant, s'ha de fer un acompanyament molt major als pescadors. I en aquest sentit, la crisi climàtica ens portarà a moltes coses i una serà que una cosa molt necessària en certs sectors primaris serà en algun moment una renda bàsica pagesa. És veritat que potser els pescadors hauran de pescar menys dies d'arrossegament. 27 és una barbaritat, però menys dies. Haurem de tenir... Ara mateix només tenim un 13% de litoral català protegit. Hem de passar el 30 i que es respecti. Llavors, per mi l'interessant és això, de dir, vale, aquesta política està molt mal feta, però és que és veritat que ens canvia el món. I és veritat que els pescadors mateixos saben que els peixos al Mediterrani cada cop n'hi ha menys i és més difícil pescar. Per tant, mesures dràstiques no, però assumir tots plegats que necessitarem certes transicions, sí que és així. I llavors, només volia fer un apunt final, que és, a mi aquestes polítiques climàtiques jo mai recomanaria fer-les, sobretot perquè falta molta perspectiva de classe. I, per tant, la Unió Europea s'està demostrant inútil en regular el consum major per part del 10% més ric. No tenim cap regulació encara, i mira que fa anys que es venen demanant sobre iots privats al Mediterrani, sobre jets privats als aeroports europeus, sobre SUVs. I, per tant, el que veiem és una mica la sensació de que s'ataca el més dèbil perquè té menys poder de lobby, i en canvi altres sectors no tant. Per tant, per mi això és el paradigma de fer una mala política climàtica, però sense voler-nos enganyar tots plegats de que no seran necessàries transicions en aquest àmbit.
Marcos?
No sé, és que m'agraden molt les sardines a la brasa. Llavors, clar, i a més em nego a sentir-me culpable per menjar sardines a la brasa.
No et tallis, Alicia, no et tallis.
Allibera't de la culpabilitat, Marcos. Menja't les sardines. No estem parlant d'això, estem mirant...
Sí,
el xuletón al punto. Estem parlant
sí que estem parlant d'això, perquè al final, el que tu estàs dient, el que esteu dient tots, i el que deia la Núria... Núria...
Que tenia Gemma. Gemma Pinyol.
No.
Sílvia Pérez Gómez Mestres, perdona. Sí, perdona. Gemma Pinyol era el tema de Síria. Sí, perdó. Sílvia Gómez Mestres, perdó.
Que això té un nom i està inventat. Es diu reconversió industrial.
Sí, però, és a dir, la teva activitat... Però no la pots fer a la brava.
Perdona, sí que... Perdona. Què va passar amb els astilleros?
Clar, però això és fer-la a la brava. Això és no fer reconversió industrial.
Perdona. És el que tu fas, no té futur, s'ha d'acabar. I escolta, i en el meu món és com es fan les coses. El que no pot ser és dir-li a la gent mentides com podràs pescar, però només 27 dies, però... Si no es pot, no es pot. I paguem un preu, com es paguen les reconversions industrials, brutals per això. Quina reconversió industrial no està pagant el periodisme de paper, per posar un exemple?
Sí.
Clar, és a dir...
Però és diferent del sector primari.
Ho sento, és que vull ser adult, vull que em diguin la veritat. Si no puc prendre les sardines, que vinguin i que m'ho diguin.
No, però és que les coses a la vida no són ni blancs ni negres. El tema és, hi ha un abús en certs sectors, en aquest cas de la pesca d'arrossegament, la ramaderia intensiva, hi ha certs sectors que han de reconvertir i veure com troben un encaix. Això no vol dir que no es pot menjar carn, no es pot menjar peix. Això no ho està dient ningú, Marcos. El que estem dient és que ara mateix hem de trobar que la pesca d'arrossegament pugui ser més sostenible en zones no es pugui fer i es potenciïn altres formes que no impliquin carregar-nos tota la posidònia del Mediterrani, que és el que ens aconsegueix tenir uns ecosistemes marins. Llavors, no és ni blanc ni negres, no és els astilleros, no és la indústria del carbó als anys 80. Són coses que impliquen certes reconversions, certes apostes, i per tant, aquestes mesures dràstiques no estan bé, no són necessàries... Bueno, no són necessàries, això...
Clar, és que si continuem així, quan trigarà el Mediterrani a convertir-se en el Mar d'Aral? Jo vull saber-ho, perquè de què estem parlant, si no... Si l'estem dient a la gent que només pot... No, clar, Alicia.
Bueno, perquè el mar d'Aral és molt diferent. És
no,
un
però
mar
tu ets,
sense...
tu ets l'experta en això. Jo diria que podríem continuar igual, però potser jo, a mi, em manca sensibilitat
i coneixement
científic.
Igual no, però
si tu l'estàs dient a la gent manera, no. 27 dies de pesca, és que la situació és extremadament alarmant.
Els estàs escanyant.
Bueno, és que la situació és extremadament alarmant perquè ha pujat un grau i mig la temperatura respecte a nivells preindustrials, que jo quan començava a estudiar sobre aquest tema fa 10 anys era una cosa que ens asseguraven que passarien entre el 2030 i el 35. Llavors, el tema és, com és tot tan greu... Hem d'acabar, perdó.
No,
és que aquest tema a mi... És tan greu que ens pot la pressió a vegades per fer moltes coses, i hem de també permetre que hi hagi una estructura social i unes reconversions i un tracte digne a la vida humana i de la gent que es dedica a certs sectors.
Alicia Puig, Marcos Lamela, Gemma Aguilera, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Aquesta setmana acabeu una mica abans les tertúlies, perquè ja sabeu que diumenge és la marató del 3CAT dedicada a les malalties respiratòries, i aquests dies dediquem un especial a parlar-vos d'algunes d'aquestes patologies, del que suposen pels afectats i els reptes que té la recerca en aquest àmbit. Avui dediquem un reportatge a les que tenen un origen genètic, com és la fibrosi quística.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Respira.
La Marató 2024 per les malalties respiratòries. Amb Mònica Mas i el muntatge musical de Jordi Galvany.
Em llevo, faig dues inhalacions, una per obrir-me els bronquis, després faig un antibiòtic i llavors faig una mica de fisio. Exercicis respiratoris per treure moc, per expectorar, perquè com que nosaltres tenim el moc molt més espès que la gent normal, doncs que necessito esforçar-me més per poder-lo escopir.
És la Sílvia Sarracant, té fibrosi quística, una malaltia respiratòria minoritària d'origen genètic greu i que és la més freqüent. Aquesta rutina que ens descriu la fa dos cops al dia, cada dia de la seva vida. A Catalunya hi ha més de 500 persones amb aquesta patologia que afecta sobretot els pulmons, però també el funcionament del pàncreas i dels budells. El problema està en la mutació d'un gen que fa que el moc i d'altres secrecions del cos siguin més espessos i no es puguin eliminar amb normalitat. El doctor Òscar Asensio és pneumòleg i responsable de la unitat de fibrosi quística de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Estan plens d'aquestes secrecions i no poden funcionar normalment i el bronqui, sobretot a nivell pulmonar, s'obstrueix amb aquest moc. Això facilita que puguin haver-hi sobreinfeccions bacterianes i condiciona els símptomes més freqüents, que són els respiratoris, de bronquitis, pneumonia, infecció crònica pulmonar i també pues, una malabsorció intestinal que condiciona pues, que tinguin una malnutrició.
Des del 1999 es fa un cribatge neonatal amb la prova del taló. El diagnòstic era fa uns anys una sentència a morir jove. L'esperança de vida d'aquests pacients fa tot just dos anys era d'un màxim de 40 o 50 anys. Però l'expertesa i insistència de les unitats especialitzades en fibrosi quística del Parc Taulí, de Vall d'Hebron i de Sant Joan de Déu, han permès l'aprovació d'un fàrmac dels Estats Units que millora molt la qualitat de vida.
Corregeix el defecte bàsic de la malaltia i possibilita que les secrecions tornin a ser les que toquen fluides en quant a quantitat, en quant a viscositat i permeten, per tant, que no s'acumulin aquestes secrecions i no entris en el cercle viciós que s'entrava amb aquesta malaltia, no?
El fàrmac Caftrio, disponible des de fa poc més de 4 anys, frena i cronifica la malaltia, tot i que deixa fora un 25% dels malalts que tenen unes mutacions genètiques diferents. Els que se'n beneficien, però, viuen un abans i un després.
Gent que estava en llista de trasplant, que pot sortir de llista de trasplant, gent que pot fer vida pràcticament normal, que no té exacerbacions, que no té que ingressar, mares que volien formar família, que no podien quedar embarassades per la infertilitat que dona la malaltia, doncs amb el nou tractament hem pogut ser mares, nanos, adolescents pues, que no preveien poder treballar o no preveien que veurien morir els seus pares. La vida els hi ha canviat.
Això sí, el doctor Asensio remarca la importància de seguir escrupolosament el tractament que es fa a casa via oral. La Sílvia Sarracant va arribar a aquest nou tractament contra la fibrosi quística quan ja feia anys que patia la malaltia i tenia ja un desgast pulmonar important. No pot treballar actualment, pateix infertilitat i és diabètica, però ha millorat força.
I he millorat en capacitat pulmonar i que ara no em canso com abans de que pujant la Rambla de Sabadell no aguantava. Ara l'aguanto i puc fer-ho. I em forço a anar a caminar i a fer alguna cosa. Que abans això no... Em deien, anem a caminar, no sé què deia. Ves tu, jo em quedo aquí.
A banda de la fibrosi quística, que és la malaltia pulmonar hereditària més freqüent, també n'hi ha d'altres, com el dèficit d'alfa-1 antitripsina, la discinèsia ciliar primària, algunes pneumopaties i alguns tipus d'asma.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva. Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Aquest dissabte, al suplement, Jesús Fernández, cap del Servei d'Infraestructura Verda de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona, ens explicarà com conviuen la fauna i la flora amb les persones al riu Llobregat.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quios per només 5,95 euros.
Ho, ho, ho!
Aquest equip ho dona tot perquè aquest Nadal sigui el millor moment de l'any. Milers d'idees per regalar, el millor servei d'entrega i instal·lació o recollir de la teva botiga en només 30 minuts. MediaMarkt, ho has de viure.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdí, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comodar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga 3Cat i els punts habituals.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix en 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia.
Doncs aprofita. Només ara. Només amb El Periódico.
Catalunya migdia.